La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 12 de juliol i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca. Ho farem com sempre a través d'aquest programa de la mañana de COPE en el Maestrat. Avui la mañana de COPE en el Maestrat l'obrim parlant del projecte del carril lúdic i esportiu fins l'ermita de Vinaròs que ha sigut substituït per la construcció d'una piscina municipal coberta. Un projecte molt polèmic i que ahir es va debatre en ple extraordinari. Juan Amat, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, ens contarà el punt de vista dels populars respecte a aquest tema. També estarem a Peníscola per tal de conèixer tots els detalls del projecte de la Diputació de Castelló, Fidelisa Castelló, en el que també participen els membres de l'Agrupació d'Empresaris Turístics de Peníscola i que pretén ajudar a desestacionalitzar el turisme gràcies als assistents als festivals de música. Actualitzarem les notícies com sempre a la una de la tarda i a la tornada ens quedem a Peníscola per parlar-te de la ruta Peníscola de Cinema. Ruth Martí és la guia que explica totes i cadascuna de les localitzacions que formen part d'aquesta interessant ruta que ens porta cada dissabte pels llocs on s'han rodat produccions a Peníscola. De seguida anem a entrar en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa, com sempre, en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs aprova la substitució del projecte del carril lúdic i esportiu fins l'ermita del Pla Confiança per la futura construcció d'una piscina municipal coberta. El Partit Popular es planteja portar l'acord plenari als tribunals, ja que no disposa, segons ells, dels informes tècnics pertinents. Peníscola aprofitarà l'empenta dels festivals que acull la província per atraure turistes fora de temporada. La patronal turística Agretur valora positivament la iniciativa de la Diputació Fidelisa Castelló i inicia una campanya de promoció per a l'adhesió dels associats. La localitat és la destinació de vacances de la costa provincial amb més establiments participants. Renovació a l'executiva comarcal del Bloc. Joan Manel Ferrer serà secretari comarcal. Marta Escuder i Vicent Coll han sigut nomenats com a nous consellers nacionals. Ferrer diu que ara més que mai cal fer un bloc que estiga fort per a que això contribuïsca a un compromís més sòlid. El Gran Hotel Peníscola s'acaba de convertir en el primer establiment de tota la Comunitat Valenciana a obtindre totes les certificacions oficials vigents que l'avalen com a establiment de turisme familiar. Amb la seva nova certificació com a Hotel Children Friendly passen a ser 3 les certificacions que l'avalen en aquest segment del turisme familiar. Cultura. Demà a les 19 hores s'inaugura l'exposició La desmesurada vida de Ramon Llull a l'edifici gòtic de Benicarló. La mostra romandrà oberta fins al dia 27 de juliol. La regidoria de turisme d'Alcalalcossebre valora la bona acollida de les seues noves activitats. Ja s'han realitzat 5 rutes guiades de senderisme i de bicicleta amb destacada assistència i interès del públic. I acabem amb esports. Juan Emilio és nou jugador del Peníscola Futbol Sala. La plantilla del conjunt d'Albert Canilles Cani per a la temporada 2016-2017 continua perfilant-se amb l'arribada del d'Almeria, cedit pel Futbol Club Barcelona Lassa per als pròxims 2 anys. Són les 12 i 34 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimati.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 22,2 graus. La màxima es situa al voltant dels 29,2, mentre que a Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 22,7 i una màxima de 29,4. A Peníscola, la càmera web ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 22,8 i una màxima de 29,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 16,8 i una màxima en aquests moments de 21,6. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà a la zona litoral cel completament assolellat durant tota la jornada. Les temperatures estaran entre els 19 de mínima i els 30 de màxima. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà tindran cel assolellat i temperatures en descens. De fet, estaran entre els 10 graus de mínima i els 22 de temperatura màxima. Actualitzem la informació sobre les nostres carreteres i te contem que segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres a la P7 a Vinaròs. De fet, el carril dret en sentit Alacant està tancat. A la resta de xarxa viària, normalitat. 12 i 35, comencem.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I un dia a més, anem a començar la mañana de Copa en el Maestrat en clau política i parlant de la ciutat de Vinaròs, perquè ahir a migdia tenia lloc un ple extraordinari per tal de canviar i substituir les obres del carril lúdic i esportiu fins a l'ermita en substitució per un altre projecte, com és el cas de la construcció d'una piscina municipal coberta. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con los votos a favor del equipo de gobierno, en este caso del tripartito, se dio luz verde a este cambio, un proyecto que, recordemos, arranca de lejos. De hecho, estamos hablando ya del Plan Confianza, y que vosotros habéis votado en contra porque, además, argumentáis que no cuenta, ¿no?, con los informes técnicos que avalen dicho proyecto. Cuéntanos vuestro punto de vista.
Pues efectivamente, desde el Partido Popular lo que tenemos meridianamente claro es que estamos a favor de la piscina cubierta. Ahora bien, la forma de obtener o de conseguir materializar este proyecto, desde luego, no puede ser a través del cambio de proyecto del carril lúdico, que es tan necesario como la propia piscina cubierta. Hay que tener presente que esta infraestructura deportiva, que es el carril lúdico, va condicionada a la ampliación del cementerio, otra infraestructura que no es opinable. Es vital ampliarlo en la medida en que a día de hoy Vinaròs ya tiene un serio problema en lo que es poder atender las necesidades de los vinarocenses, en la medida en que en el cementerio actualmente no hay espacio físico para poder asumir la demanda que va a haber en los próximos 2 años. A partir de ahí estaba prevista una ampliación que se inició y esta a su vez estaba condicionada a la ejecución del carril lúdico, puesto que dentro de ese gran proyecto de más de 2,5 millones de euros estaba previsto lo que era la actuación en 2 puentes, que al final es lo que facilita las autorizaciones pertinentes de la Confederación. Estamos hablando que al final la ampliación se está materializando en un sitio donde se han percibido riesgos de inundación que, por lo tanto, requieren de actuaciones complementarias para minimizarlo. Pues bien, decimos esto porque es fundamental que la gente tenga perfectamente claro que lo que el pleno de ayer aprobó, que es la solicitud del cambio de proyecto desde el Partido Popular, lo vemos como una gran irresponsabilidad. Repito, no porque estemos en contra de la piscina, que estamos a favor, sino porque, lejos de acercarnos al objetivo de conseguir la piscina, lo que estamos haciendo es alejarnos. Ayer lo dijimos nosotros, lo advirtió la propia Secretaría. Para solicitar el cambio de proyecto, la ley establece unos requisitos que el Ayuntamiento de Vinaròs no cumple y, por lo tanto, lo único que estamos haciendo es advertir en ese momento al equipo de gobierno y ahora al conjunto de la ciudadanía que, pese a que el equipo de gobierno está diciendo que ayer se cambió el proyecto del carril lúdico por el de piscina, nada más lejos de la realidad. El tiempo dará y quitará razones y se podrá, al final, observar cómo lo que se hizo en el pleno de ayer fue una cacicada, llevar un expediente que no tiene los informes preceptivos, no lo dice el Partido Popular, lo advierte por escrito el propio secretario, y a partir de ahí habrá que esperar a la resolución de la Consellería. Pero ya advertimos, el Ayuntamiento a día de hoy no ha hecho los deberes. ¿Se puede cambiar el proyecto? Sí, se puede, pero la realidad es que el expediente que ayer propuso aprobación el equipo de gobierno no cumple los requisitos. Por lo tanto, se está haciendo creer a la ciudadanía que se está trabajando para conseguir la piscina, pero los que ayer votaron sí a la propuesta del equipo de gobierno realmente lo que estaban haciendo era contribuir a que la gente crea que se está trabajando por conseguir la piscina, que no es lo mismo que trabajar por conseguirla. El expediente de ayer está incompleto y lo único que se verá con el tiempo es que se ha perdido más de un año en conseguir la materialización de un proyecto que ya estaba aprobado, como el carril lúdico, y la piscina ya adelantamos desde el Partido Popular. Debido a las graves deficiencias que cumple o que tiene el expediente, no la veremos en los próximos 4 años, y eso se lo adelanto porque estamos convencidos de ello.
¿Nos podríamos quedar sin los 2 proyectos? Es decir, pues, que debido a este tipo de irregularidades de las que tú hablas, ¿nos podríamos quedar sin piscina y sin carril lúdico?
Sí, esto es muy sencillo, y repito, no lo decía el Grupo Popular, lo dice el propio secretario. Hay un proyecto aprobado, hay un proyecto que se puede ejecutar, hay una consignación presupuestaria por parte de la Consellería, y no hacerlo es una irresponsabilidad. A partir de ahí, ¿por qué no se hace? Porque el equipo de gobierno entiende que está en disposición de poder cambiar el proyecto. Pues bien, si estuviera en disposición de poder cambiar el proyecto, estaría el expediente completo. Y la realidad es que no cuenta con los informes que posibiliten el cambio de proyecto. El alcalde está haciendo oídos sordos a lo que se le está advirtiendo por parte de los técnicos y por parte del Partido Popular. Pues bien, con el tiempo se verá. Yo ya adelanto, la piscina, tal y como está prevista, es imposible que se pueda materializar. No tienen los informes preceptivos. Ayer aprobaron en la solicitud del cambio de proyecto sin contar con los informes que son imprescindibles para que se pueda materializar ese cambio. Ayer no se cambió el proyecto, ayer se solicita el cambio de proyecto y la ley establece unos requisitos que el Ayuntamiento de Vinaroz no cumple. Todo esto el equipo de gobierno lo está desatendiendo. Pues bien, como decíamos, el tiempo dará y quitará razones, pero desde luego hemos advertido sistemáticamente en muchas cuestiones la forma irresponsable de trabajar del actual gobierno municipal. En un tema como el que estamos hablando, con una inversión de más de 2,5 millones de euros, pues francamente entendemos que esa incapacidad la van a acabar pagando el conjunto de los vinarocenses, como ya pasó en otros proyectos fallidos. Me estoy refiriendo concretamente al Pufo de Soterrañes, gobernantes que desatendieron los informes técnicos y las advertencias del Grupo Municipal Popular y que después los vinarocenses han tenido que pagar y seguir pagando hasta el año 2022 más de 1 millón de euros cada año. Quiero decir, lo que estamos hablando es serio, lo que estamos hablando es relevante, y poner en riesgo inversiones para el municipio por el capricho de los actuales gobernantes, pues desde el Partido Popular entendemos que es triste, y como decíamos, al final lo más lamentable de todo es que quien paga las consecuencias es el conjunto de los ciudadanos.
Juan, ¿os planteáis desde el Partido Popular llevar el acuerdo plenario a los tribunales?
Es que estamos convencidos que el acuerdo de pleno que se adoptó ayer es nulo. Desde ese punto de vista estamos convencidos de que será el propio ayuntamiento quien tenga que reconocer que el acuerdo de pleno de ayer no es válido. Si no lo hicieran, pues desde luego desde el Partido Popular no descartamos en un momento dado poder llevar ese pleno a los tribunales, porque el problema no es tomar decisiones, el problema es que se nos obliga a posicionarnos sin que estén los expedientes completos. Y eso, como decíamos, supone una grave vulneración de lo que es la normativa, que obliga a los distintos equipos de gobierno a, cuando llevan un expediente a valoración del pleno, tiene que estar completo. A mí, como concejal, no se me puede pedir que me pronuncie respecto a la conveniencia de solicitar un cambio de proyecto si no están todos los informes técnicos que me informen, valga la redundancia, de si es conveniente o no, desde el punto de vista técnico, plantear esa solicitud. Estos señores, conocedores de que no hay técnicos en el Ayuntamiento de Vinaroz que estén dispuestos a afirmar que no es conveniente realizar el carril lúdico deportivo, ¿qué es lo que han hecho? Tratar de aprobar el punto por las bravas, sin los informes preceptivos. Hay que recordar que este pleno se convoca de forma extraordinaria, que es el Grupo Municipal Popular el que advierte en la comisión pertinente de que se estaba llevando a pleno un expediente incompleto. La TAC de Urbanismo ratificó que el expediente no estaba completo. Solicitamos el viernes un informe de secretaría que se pronunciara respecto a las irregularidades del propio expediente que se sometía a votación. El mismo lunes, el pleno era a las 2 de la tarde, 5 horas antes del pleno, el secretario que se había incorporado ese mismo día al ayuntamiento después de una excedencia emite un informe donde es meridianamente claro: este expediente no cuenta con los informes preceptivos para ser llevado a aprobación. Por lo tanto, a partir de ahí, los concejales del equipo de gobierno que irresponsablemente han adoptado este acuerdo, entendemos que en el futuro tendrán que dar cuentas a la ciudadanía de lo que es, bajo nuestro punto de vista, una grave irresponsabilidad.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Pues gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado.
Tota la informació de les festes de Santa Magdalena a COPE Vinaròs. El pròxim dijous 21 de juliol, programa especial des de Santa Magdalena. Laura Puig t'apropa a tots els protagonistes de la festa. Et contarem l'intens programa que s'ha elaborat. Entre el 21 i el 31 de juliol, Santa Magdalena està de festa. Patrocinat per Mármoles Serrat i Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis.
Eres menor de 30 anys i busques treball o tens un projecte empresarial? El programa Garantia Juvenil et pot ajudar. Si no treballes ni estudies, inscriu-te i rebràs orientació, assessorament i acompanyament fins a la teua inserció en el mercat de treball o la creació de la teua empresa. Participaràs gratuïtament en accions de formació específica, adaptada a les teues necessitats, i rebràs l'orientació i l'acompanyament d'un tutor durant tot el procés. Informa sobre el sistema de participació en este programa en l'Agència de Desenvolupament Local o al Casal Jove de l'Ajuntament de Vinaròs.
El divendres 15 de juliol, Benicarló passa la nit en Berla. Un aconteixement únic que posa a l'abast de tots l'oferta cultural, turística i comercial de Benicarló. 9 hores ininterrompudes de teatre, música i dansa de companyies nacionals i internacionals. El divendres 15 de juliol passaràs la nit en Berla i ho disfrutaràs amb un seguit d'espectacles irrepetibles. Regidoria de Cultura.
Seguim contant-te més coses a la mañana de Cope en el Maestrat. Anem a parlar de Peñíscola, que vol aprofitar l'empenta dels festivals que acull la província per tal també d'atraure turistes, sobretot fora de la temporada estiuenca. Tenim amb nosaltres a Francisco Rivera, que és el president de Agretur, que és la patronal turística. Nos encanta a todo ponerle nombre, ¿eh? Generado.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial. Cerveza San Miguel, un litro, un euro. Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
Mes de juliol al Mercat de Vinaròs. Gaudix de la qualitat i varietat de productes que t'ofereix el Mercat de Vinaròs a uns preus immillorables. De l'11 al 16 de juliol, 20% de descompte en productes seleccionats de fruita i verdura. Del Mercat, a casa, al millor preu. Mercat de Vinaròs. Mercat és qualitat. Regidoria de Comerç, Ajuntament de Vinaròs.
Castellón Arena, Patagonia Sport Gestión Educativa y Deportiva y Cadena 100 Castellón te invitan a participar en el segundo circuito provincial de tenis playa Diputación de Castellón. 11 jornadas, 8 municipios diferentes. Alcosebre, Almassora, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Castellón, Nules y Oropesa. Con la colaboración de Trovalia Jove Viajes Estudiantiles, McDonald's Castellón Villarreal, Transportes San Martí, La Oca, Clínica Dental Blay Monzó, Apta Vital Sport, Piscinas Interlagos, High Power Beach Tennis. Segundo circuito provincial de tenis playa Diputación de Castellón. Castellón. Más info e inscripciones en castellonarena.com.
Festes patronals de Santa Magdalena. Entre el 21 i el 31 de juliol, Santa Magdalena està en festes. Vine i gaudeix de les espectaculars verbenes, els sopars a la fresca, bous al carrer i bous embolats. Ah, i no et perdis el concert de Quico el Cedio, el Noi i el Mu de Ferreries.
Són paisatges i colors, són pobles, cases i pedres, són històries i són anys, són els homes i les dones.
Més info al web santamagdalena.es. És un missatge de la Ajuntament de Santa Magdalena.
Seguim contant-te més coses a la mañana de Cope en el Maestrat. Anem a parlar de Peñíscola, que vol aprofitar l'empenta dels festivals que acull la província per tal també d'atraure turistes, sobretot fora de la temporada estiuenca. Tenim amb nosaltres a Francisco Rivera, que és el president de Agretur, que és la patronal turística. Francisco.
Muy bien, buenos días.
¿Por qué decidieron acercarse a la generación Z en esta edición? ¿Ya 12 años?
12 años, 12 añitos. Pues porque de momento, hasta la fecha, ningún congreso había tratado en profundidad sobre este target, sobre este público, y creemos pues que si había un congreso que tenía que hacerlo, ese era el Festival Chupete, que al fin y al cabo, pues nosotros lo que hacemos cada año es adentrarnos en el mundo de los niños y en cómo las marcas, en cómo las televisiones, en cómo los medios.
seguim contant-te més coses a la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar de Peñíscola, que vol aprofitar l'empenta dels festivals que acull la província per tal també d'atraure turistes, sobretot fora de la temporada estiuenca. Tenim amb nosaltres a Francisco Rivera, que és el president de Agretur, que és la patronal turística. Francisco Rivera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros valoráis, supongo que positivamente, ¿no?, esta iniciativa de la Diputación de Castellón, que tiene por nombre Fideliza Castellón y que lo que quiere es, sobre todo, esa palabra de la que siempre estamos hablando, ¿no?, de desestacionalizar el turismo en la provincia y, por supuesto, en la ciudad de Peñíscola, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque siempre es una buena oportunidad para poder volver a traer a nuestra comarca a gente que haya estado justamente en nuestra provincia por un motivo diferente, a lo mejor al propiamente turístico o cultural o gastronómico, sino en este caso por motivo de festivales musicales, pues bueno, pues que tengan la oportunidad de volver a conocer o de profundizar un poco más en el conocimiento de nuestra provincia y, bueno, pues la única forma también de intentar repescar a esa gente que vuelve otra vez es poniéndole una aliciente encima de la mesa y que en este caso, pues bueno, pues es un descuento en un conjunto de establecimientos hoteleros de nuestra provincia, pues bueno, pues entre los cuales también figura nuestro propio establecimiento, pero bueno, todo esto a través de una iniciativa de la agrupación de empresarios turísticos de Peñíscola, de Castellón, a la que se ha unido justamente la agrupación de Peñíscola. Entendemos que en cuanto más establecimientos estemos en disposición de poder ofrecer este descuento y de fidelizar, pues mayor será la oferta y mayor seguramente incluso la repercusión que pueda tener, con lo cual, por nuestra parte, se trata de fomentar, de apoyar este tipo de iniciativas que, al fin de cuentas, lo que buscan es traer ese turista fuera de lo que es el periodo propiamente vacacional como en el que estamos ahora mismo.
Entiendo que, por ejemplo, la Diputación de Castellón, a aquellos que adquieran sus entradas para los diferentes festivales que se realizan a lo largo y ancho de nuestra provincia, se les dará una tarjeta con la que podrán canjearla, ¿no?, por una serie de descuentos en los establecimientos que os encontréis adheridos a la campaña. Creo que llega hasta el 10%, ¿no?, de descuento.
Bueno, en principio puede llegar hasta un 10%, en algún caso puede ser, incluso en algún establecimiento puede ser que lo supere un poquito, pero la tarjeta será más fácilmente accesible porque se podrá descargar online a través de la página de la Diputación, simplemente pues rellenando una serie de datos y confirmando que ha sido un usuario de alguno de los festivales que se celebran en nuestra provincia, y bueno, pues la verdad que nos parece una forma también bastante ágil. Y bueno, pues esperemos ahora a partir de este otoño y de la próxima primavera un poco a ver qué repercusión tiene, qué efectos tiene justamente ahora que entramos en la época de plena de festivales, con lo cual, pues bueno, pues en estos momentos se ha lanzado la campaña, en estos momentos es cuando hay que empezar justamente a captar a ese potencial cliente que vamos a tener en esta provincia. Hablamos de más de 120.000 personas procedentes de otras provincias, de otros países, que van a pasar por Castellón con motivo de los festivales. Pues bueno, pues no todos los días tenemos 120.000 potenciales clientes, como quien dice, a mano, y ahora hay que aprovechar el boom de los festivales, de las fechas en las que estamos, que es cuando acude la gente, pues para, sobre todo, pues engancharles y que realmente les quede ganas de conocer un poco más nuestra provincia. Me consta que en muchos de los festivales se van a proyectar además vídeos de la Diputación que van a mostrar de forma resumida lo que es la provincia, y bueno, pues creemos que con eso, más la tarjeta de fidelización, muchos se lo pensarán y desearán sobre todo volver a Castellón, sobre todo en épocas más bajas, que incluso para ellos económicamente les resulta bastante más rentable, porque no son los mismos los precios de ahora en una campaña de verano que los precios que puedes encontrar en un mes de septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo, abril, ¿no?
Además, Peñíscola ha cogido muy bien esta campaña, lo que son los empresarios turísticos, porque tengo entendido que es la ciudad de la provincia que dispone de más establecimientos adheridos a la campaña Fideliza Castellón, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Peñíscola es uno de los destinos de la provincia que más establecimientos han mostrado interés en esta campaña, y por parte de Agretur, la agrupación de aquí de empresarios de Peñíscola, lo que vamos a intentar es que sean bastantes más los que se terminen por adherir a esta campaña, que entendemos es beneficiosa, y lógicamente, pues en cuanto más establecimientos estemos adheridos, mayor será la repercusión que podamos tener como destino, por muchos motivos, porque justamente reunimos en un solo destino muchísimo tipo de producto diferente, ¿no? El sol y playa, el vacacional, el cultural, el gastronómico, el de deportes y naturaleza. Entonces, bueno, pues el potencial lo tiene Peñíscola y hay que aprovecharlo.
Siento, Francisco, el Gran Hotel Peñíscola estáis de enhorabuena porque ayer conocíamos que contáis con una nueva certificación. El hotel pasará a tener el sello de calidad Children Friendly. Cuéntanos eso qué significa para las instalaciones del Gran Hotel Peñíscola.
Bueno, pues significa que es el tercer reconocimiento que obtenemos en lo referido a turismo familiar. Y nos permite colocarnos como primer establecimiento de la Comunidad Valenciana en tener las más mínimas distinciones vigentes ahora mismo en cuanto a turismo familiar de ámbito nacional, desde el punto de vista justamente de ámbito nacional, ¿no? Por un lado ya contábamos con el sello de turismo familiar de la Federación Española de Familias Numerosas, contábamos también con la distinción Tour and Kids de la Comunidad Valenciana. Y ahora con el Children Friendly pues nos terminamos de rematar un poco la faena que habíamos iniciado hace 3 años y bueno, pues la verdad que es contentos y satisfechos porque al final viene a reconocer un esfuerzo que venimos realizando estos últimos años en cuanto a la prestación de servicios especiales dedicados a la familia y a la infancia y la verdad que ahora lo que queremos es que los clientes que ya saben que tenemos esas certificaciones pues realmente pues puedan disfrutar de todos esos servicios que hemos ido implantando en estos últimos años, que lo que van a hacer es facilitar más la presencia de familias en nuestro establecimiento y hacerles más cómoda su estancia.
Además, lo realmente destacable de lo que es estos certificados es que son renovables. Esto significa que a uno le dan el certificado, pero no se tiene que quedar quieto, sino ir más allá, porque cada 2 años toca revisión y ver si se cumplen los diferentes parámetros, ¿no?
Sí, correcto. La verdad que estos certificados, lo bueno que tienen es que te obligan a entrar en un proceso de mejora continua y de, bueno, pues de no estancamiento, con lo cual, pues no solamente se revisa que lo que estamos ofreciendo está bien, sino que también se valora y se puntúa de forma positiva para la renovación aquellos nuevos servicios o aquellos nuevos conceptos que pones en funcionamiento o en marcha desde la última revisión, con lo cual, inevitablemente nos va a obligar a seguir trabajando por y para el turismo familiar, mejorar aquellos servicios que sean mejorables y, sobre todo, pues bueno, pues de idear nuevos servicios que vayamos detectando a medida que no lo vaya solicitando la familia. Esto no tiene ningún misterio. En realidad lo que hemos ido haciendo es adaptarnos a la demanda de nuestro cliente familiar, ver qué exigencias tenía, ver qué posibilidades teníamos para poder ofertar esos servicios y, bueno, pues con el tiempo y con un poco de cariño y de mimo, pues implantándolos para que luego al final pues la gente pueda beneficiarse. Eso no significa que todo el mundo los vaya a utilizar simultáneamente, sino que van a estar ahí como una oferta más complementaria y a disposición de las familias que visiten el Gran Hotel Peñíscola.
Sí, porque recordemos que, por ejemplo, no por poner algún ejemplo, el Gran Hotel Peñíscola tiene salón o rincón de lactancia, tiene una zona de habituallamiento infantil, pues vendéis hasta pañales, ¿no? Si uno se queda en un caso de emergencia, se pueden calentar potitos. En definitiva, se trata de hacer un poco más accesible la vida a los padres, que cuando desembarcamos en un hotel o en un apartamento nos tenemos que llevar prácticamente la casa encima. Con estas comodidades se facilita precisamente esto, ¿no?
Sí, justamente acabas de mencionar un par de cositas que al final no dejan de ser pues kits de emergencia en un momento
dado.
Exacto. Que no nos los habíamos planteado y en cuanto llega el cliente pues me he dejado en la bolsa de los pañales en casa, pues bueno, entendemos que no resulta siempre fácil y según la que llegues al hotel pues poder acceder a un supermercado para comprar unos pañales, pues bueno, pues nosotros hemos decidido tener un stock de pañales tanto normales como de baño mínimo justamente pues para socorrer esas pequeñas emergencias que se le pueden plantear a nuestras familias y de alguna forma pues ayudarles y sobre todo hacerles más cómodas y que al final no sea un suplicio el olvido, sino que simplemente pues bueno pues sea una alternativa con la que pueda salir del paso y al día siguiente pues tranquilamente esas familias pues pueden ir adquiriendo bien potitos o bien pañales o que sea el supermercado de turno que tengamos en nuestro alrededor. Muchas veces cuando preparamos las maletas y nos vamos de viaje con los niños pequeños, la verdad que siempre se nos suele olvidar alguna cosa,
siempre,
y lo que intentamos
siempre.
Es que al final, pues, aquellas cosas que nosotros entendemos, y quien ha sido padre lo entenderá mejor que nadie, o que sea padre en estos momentos, y decir, al final lo que nosotros intentamos es decir, bueno, ¿qué se nos podría olvidar? Pues eso es lo que queremos intentar ofrecer a nuestros clientes. Igual que también lo que buscamos es facilitar la labor, que no vengan con las maletas muy cargadas, con menos equipaje, porque van a encontrarse con un servicio de lavandería autoservicio, con lo cual pues van a poder lavar toda la ropa que necesitan los niños pequeños con facilidad, con lo cual te vas a evitar llevar seguramente media maleta de más extra de ropa limpia, pues ese tipo de cosas al final lo que buscan es facilitar la estancia de la familia, ¿no? todo ello, lógicamente, aparte de todos los servicios de animación y entretenimiento que dispone el hotel y que dispone el destino.
Francisco Rivera, enhorabuena de nuevo por ese sello Children Friendly, que se suma a los otros dos de los que ya dispone Gran Hotel Peñíscola. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Te quedes ahora con la cadena COPE. Actualicemos las noticias en un instante.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:06 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que cada dia tracta de contar-te tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. En uns instants anem a parlar de cinema, i si parlem de cinema a la nostra comarca, de la localitat de la que parlem és, òbviament, de Peñíscola. Peñíscola, com a ciutat de plató, ha posat en marxa una ruta que té lloc cada dissabte a partir de les 19 hores i que porta per títol Peñíscola de Cine. Nosaltres avui, a través de la Mañana de COPE en el Maestrat, et proposem seguir aquesta particular ruta per 11 localitzacions de la ciutat en el mar, i ho farem amb Ruth Martí, que és la guia, precisament, d'aquesta Peñíscola de cinema. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar la última hora informativa, com sempre, en titulars. La Diputació de Castelló anuncia que a l'octubre començaran les obres de remodelació del far de Peñíscola. S'invertiran 209.800 euros en l'espai que serà a partir d'aleshores el centre de recepció dels visitants del castell de Peñíscola. La Regidoria d'Educació de Vinaròs inicia el procés per demanar el xiquibó per al proper curs escolar, la subvenció per al transport escolar i les ajudes per a la compra de llibres en secundària. Es pot consultar tota la informació al web municipal o a la biblioteca municipal. Peñíscola programa un nou campus de futbol sala. La regidoria d'Esports ha presentat la programació del campus de futbol sala organitzat per dos dels jugadors de l'equip local que competeix a la divisió d'honor. Es tracta de Juanqui i Carliños del Peñíscola Futbol Sala i tindrà lloc entre el 26 de juliol i el 6 d'agost. Es tracta d'una nova activitat adreçada a xiquets de fins a 14 anys d'edat que té una durada de 15 dies i el preu de la inscripció és de 100 euros. Continua la recepció de propostes per als pressupostos de Vinaròs del pròxim any. Fins al 15 d'agost està obert el termini per donar a conèixer les propostes dels ciutadans. A partir del dia 19 d'agost s'inicia el període de recollida d'avals. I la Unió de Llauradors organitza una jornada sobre la mosca de l'olivera i la xileia demà a la Jana. Des de les 10:30 del matí fins a les 2 de la tarda es donaran solucions a aquestes dues malalties. És la 1:08 de la tarda. A continuació anem a fer una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 29,7 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 28,8, mentre que la càmera web ubicada al Gran Hotel Peñíscola enregistra 29,4 graus. A Morella no sobrepassen avui els 22,8 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, a la zona costanera, cel assolellat durant tota la jornada, temperatures que estaran entre els 19 de mínima i els 30 de màxima. A l'interior, a la comarca dels Ports, tindran cel assolellat i temperatures en descens. Estaran entre els 10 graus de mínima i els 22 de màxima. Actualitzem la informació sobre les nostres carreteres i te contem que segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres a l'AP7 a l'alçada de la ciutat de Vinaròs. Es recorda que està el carril dret tallat en sentit Alacant. A la resta de xarxa viària de la nostra comarca, normalitat. Amb tot això, recorda que cal extremar les precaucions, reduir, si és necessari, la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Y a continuación, continuació, la mañana de Cope en el Maestrat, se n'anem cap a Peníscola per a viure la Peníscola de cinema. Ja saps que des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Peníscola s'ha posat en marxa una ruta que se fa tots els dissabtes a partir de les 7 de la tarda per tal de recórrer els principals punts que han segut lloc de localitzacions no només de cinema, sinó també de sèries de televisió o que, per exemple, han produït spots. Tenim a nosaltres a Ruth Martí, que és una de les responsables d'aquesta Peníscola de cinema. És precisament la guia turística que orienta a totes les persones que visiten aquesta Peníscola de cinema. Ruth Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns, perquè una de les novetats de Peníscola, de l'agenda complementària al que és el turisme de sol i platja per aquest estiu, és eixa Peníscola de cinema. Peníscola s'ha convertit en un gran plató on desembarquen no només les grans superproduccions, sinó també, pues, a lo millor, productores més xicotetes, i per això vosaltres expliqueu totes i cada una de les localitzacions en una ruta, no?
Sí, correcte. Tenim una ruta que té 11 punts en les que expliquem, pues, això, les localitzacions de les sèries, de les pel·lícules que s'han rodat des de, bueno, des del segle XX fins a dia d'avui, de Joc de Trons o sèries com El Chiringuito de Pepe.
11 punts que a mi m'agradaria que m'expliquessis. Anem a fer un passeig per les ones de la mañana de Cope en el Maestrat per aquesta ruta. Així que, per on comencem, Ruth?
Bueno, pues comencem per lo que seria la imatge més característica de Peníscola, que és la Playa Nord. La Playa Nord, que és on està, per a la gent que potser no se situa molt bé, on està Informació de Turisme, és la playa més gran, la que uneix Peníscola i Benicarló. I que és, pues, això és la imatge més simbòlica que tenim de Peníscola, les seues muralles, el castell de la banda de dalt, i que és la localització de, a millor que al volta, una de les imatges més icòniques dins del, de les pel·lícules que s'han fet, que és la del Cid. I se xalta un gesto sortint de les muralles de Peníscola, una vegada el Cid ja està mort, no?, per a guanyar la batalla després de mort, i és la localització que al volta més icònica dins de les pel·lícules que s'han rodat a Peníscola. Però bueno, no només tenim aquesta localització, sinó que també tenim el Chiringuito de Pepe, que també és el lloc, la Playa Nord és el lloc on està situat el Chiringuito de Pepe, que per a la gent que vagi buscant el Chiringuito de Pepe tinc que donar-los una decepció, i és que el Chiringuito de Pepe no existeix, perquè és una de les preguntes que més es repeteixen durant la visita, és on està el Chiringuito de Pepe. Pues, ho sento moltíssim, és no un decorat està. Que fiquen i munten i desmunten cada vegada que van a rodar, o sigui que ho sento molt.
Que consta que nosaltres, els companys de la premsa, li hem dit a l'alcalde Andrés Martínez, així com a la responsable de la Film Office, a Laura Hidalgo, que el que han de fer és muntar el Chiringuito per a que la gent puga anar i visitar-lo i fer-se almenys les fotografies, perquè és el que li agrada a la gent, no?
Sí, però ja t'he dit que sense cap mena de dubte la pregunta que més se fa durant les visites. On està el Chiringuito de Pepe? Sí, és la pregunta estrella.
Bueno, continuem el nostre recorregut per la Platja Sud, crec, no?
Sí, correcte. A la Platja Sud tenim imatges de tal volta lo més representatiu de la Platja Sud, de la localització de la Platja Sud, és París Tombuctú. És una de les pel·lícules, de dos pel·lícules que Berlanga va rodar a Peníscola. I n'hi ha un moment, perquè Berlanga sí que és cert que tant en Calabuig com en París Tombuctú va agafar Peníscola tal qual. O sigui, igual que al Cid se van fer molts de decorats i el Juego de Tronos i tal, Berlanga rodava tal qual. O sigui, tal qual és Peníscola, tal qual surt a les pel·lícules. I també aprofitava moltes coses típiques de la ciutat per a afectir-les a les seves pel·lícules. I és això el que passa en aquesta localització de la Platja Sud, que també és una imatge molt característica de País Tombuctú, que és aquella de Concha Velasco fent de Cabo Escuadra, d'una fila mora que passava per la Platja Sud. Pues, claro, i això és una de les localitzacions de la Platja Sud, que tal volta és la millor, la més, també, més icònica de París Tombuctú. També hi ha localitzacions del Chiringuito de Pepe, perquè hi ha en algunes escenes que en el Chiringuito de Pepe, pues, hi ha personatges que passen per la Platja Sud, que tenen converses allà, i aquestes són les dues localitzacions que ens podrien trobar en la Platja Sud. També alguna de Calabuig.
Continuem el nostre recorregut al port, on ahir jo crec que una de les sèries que més ha rodat precisament ha sigut el Chiringuito de Pepe, precisament, no?, en el treball de Blanca, una de les protagonistes,
sí.
No?
Sí, perquè justament hi ha un personatge que és el personatge de Blanca Portillo, que tu dius Mariana, que, claro, ser pescadora, pues, lògicament viu dins d'una barca, claro, i la seva casa, diguéssim, que és la barca, està al port, pues, és una localització molt recurrent dins de la sèrie del Chiringuito de Pepe. Llavors, bueno, ja van al port, la lonja també, hi ha moltes vegades que els personatges van a la lonja a comprar el peix del Chiringuito, llavors és una localització molt recurrent. A banda que també n'hi ha parts de Calabuig, també, que se van rodar en el que seria aquesta part de, del port, i també, que també és molt interessant, també.
Se n'anem ja a acabar el passeig de Ronda, on ahir inevitablement ens trobem a un Juego de Tronos.
Sí, ahir ja comencem en territori Juego de Tronos, perquè tot el que és el passeig de Ronda, i si me permetis ja incluixo una altra localització, que és la plaça de Santa Maria, que és perquè estan junts, és el mateix espai quasi. Ah, això ja és Xoc de Trons, és territori Xoc de Trons, perquè justament al passeig de Ronda i a la plaça de Santa Maria és on més van rodar. O sigui, dels 5 dies que van estar, 2 dies van estar exclusivament allí. I la veritat és que ara tampoc vull fer spoiler, perquè a veure si ara de repente algú me dirà...
Que encara no ha vist ningú.
A veure si encara no, algú no ha vist l'última temporada i dirà que estic aquí fent el spoiler. La veritat és que Peñíscola és... es reconeix molt bé. La veritat, es reconeix, tu la veus a la sèrie i la veus a... tal, i la, és que se reconeix perfecta. O sea,
sobretot la plaça Santa Maria, diria jo, no? La gent que ha pogut, a lo millor, seguir la, la sèrie, és on més se reconeix, precisament, no?
Sí, sí, se reconeix moltíssim. La veritat, sí que és cert que van fer pues, com una mena de decorat per a tapar alguns elements moderns que, lògicament, pues, no, no casaven en la... en el que seria la sèrie, però la veritat és que se reconeix molt bé. La veritat és que és molt xulo veure com ho van deixar tot i com és en realitat veure el canvi d'una d'altra. La veritat és que està, està molt guai.
Se n'anem cap al sisè punt, la rampa de Felipe II. Allí què trobem?
Pues allí, encara que parega una... que digues, bueno, és una rampa, és una costera, tal, la rampa Felipe II és una de les localitzacions on més s'ha rodat a Peñíscola. Que dius, bueno, pues lo millor la Playa Nord, lo que te diabas, no?, que és més característic, la imatge, tal... La rampa Felip II s'ha rodat a munt de coses. Per exemple, una altra vegada, Xoc de Trons. I, de fet, jo crec que el punt més reconeixible de tot el que van gravar a la HBO va gravar a Peñíscola és la rampa Felip II, perquè no van tocar gairebé res.
A més, crec que apareixia el primer capítol, que era el de més expectació, no?, que la gent estàvem tots pendents d'eixa estrena i, clar, veure eixa rampa... dels dos personatges que apareixien precisament parlant, no?, tenint aquesta conversa, el que fa és que se reconega molt bé Peñíscola.
Sí, se reconeix d'una forma espectacular, perquè ja van ficar pues, com unes plantetes a les muralles i demés, però és que se reconeix perfecte. O sigui, sea, hagués vingut una vegada a Peñíscola i hagués passat per la baixada o la muntada del Portal Fosc, o sea, és que és indiscutible, se veu tot, ho han deixat, tal qual, de fet... Van deixar, hasta en postproducció, van deixar l'escut de Felip II, que n'hi ha les muralles de Peñíscola, el van deixar tal qual, o sigui, que és un petit anacronisme que n'hi ha a la sèrie Joc de Trons perquè se'ls ha colat a la postproducció l'escut de Felip II a les muralles. Fins a això ho van deixar, o sigui, es reconeix perfecte, la veritat.
Continuem al parc d'artilleria, que també és un dels buques insígnia de Peñíscola pel que fa també a gravacions, no?
Sí. El parc d'artilleria és territori sèrie, perquè s'han gravat allí, sobretot Xoc de Trons, una rasgada, i el Xiringuito de Pepe. I on el Xiringuito de Pepe es va gravar una escena molt emotiva, que és una boda. Tampoc diré d'aquí, per si de cas també a veure si faré algun spoiler. Però és curiós perquè és el que comentava abans una mica de Berlanga, no? Com les sèries o les pel·lícules aprofiten les coses reals de Peñíscola per a afegir-les al rodatge. I és que el parc d'artilleria és un punt on se celebren moltes bodes civils a Peñíscola. De fet, és un punt pues bastant important per a fer les bodes. I escoltes com les sèries, en aquest cas el Xiringuito de Pepe, va aprofitar aquesta realitat del poble per a fer una boda dins de lo, on se casen realment les persones a Peñíscola. És curiós.
Continuem el nostre recorregut pel Portal Fosc.
Bueno, el Portal Fosc, que és, jo crec que el punt més impressionant de lo que és la... els portals que n'hi ha a Peñíscola, la Porta de Sant Pere, la Porta de Santa Maria, el Portal Fosc realment, i les arcades que està tot cobert, dale, ahí es va rodar Joc de Trons, també es va rodar el Cid, hi ha una entrada de cavalls en el Cid que és impressionant, perquè a Joc de Trons n'hi ha com un... una persona que parla, hi ha alguns que estan mirant i tal, però, per exemple, el Cid sí que entra com un exèrcit de cavalleria musulmana quan estan assetjant la ciutat, i de tant és que és impressionant veure aquestes imatges de com entren els cavalls per portar el fos. Si ja com entra un cotxe ja pareix raro i dius, hosti, per aquí baixen cotxes, sí, pots imaginar quan passen els cavalls, la veritat és que impressiona molt. Mm. Sí.
Continuem el nostre recorregut pel Museu de la Mar. Precisament ahir parlem amb José Miguel Zurita, que és el director d'aquesta instal·lació, que ens contava, no?, que és una ubicació molt estratègica per al nombre de visites i també ho és per a les localitzacions de cinema, no?
Sí, de fet, Berlanga va aprofitar el Museu de la Mar, que en aquell moment eren les escoles del poble, per a fer l'escola de Calabuig. O sigui, ja t'he dit que Berlanga va rebre un suc a Penyíscola impressionant, perquè moltes vegades les localitzacions de les seves pel·lícules coincidien en les localitzacions reals de coses que n'hi havia al poble. De fet, ja t'he dit que el Museu del Mar, que eren les escoles en aquell moment, són les escoles de Calabuig. A banda, també al Xiringuito de Pepe també surt el Museu de la Mar i un moment romàntic entre dos personatges que passa en aquest enclau, en aquesta localització.
El Faro, jo crec que també és un emblema de la ciutat de Penyíscola. Ja queden molts pocs fars al Mediterrani, sí. I Penyíscola tenim la sort de tindre aquest far que també ha sigut rodat en moltes pel·lícules.
Sí, de fet, ja te dic, és que a Berlanga li treia un suc a tot. De fet, bueno, n'hi ha en un moment de París Tombuctú, l'alcaldessa, que és la exdona del farero, parla en el farero, ella des del castell i el farero des del faro, com a crits, no? Però talvolta el més destacable va ser quan va utilitzar Berlanga va utilitzar el faro per a Calabuig, ja que el farero era Pepe Isbert. Pepe Isbert, que també va treballar amb Berlanga en altres pel·lícules com Benvenido Mr. Marshall, era aquell alcalde tan entranyable de... com alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar. Bueno, pues abans d'aquesta pel·lícula, de Benvenido Mr. Marshall, ja va treballar en Berlanga a Calabuig i era el farero de Calabuig, que tenia com una mena de rifirrafe en el cura de Calabuig, que vivia a l'Ermitana, i bueno, i que era, tenia unes escenes molt divertides dins el faro, la veritat.
Acabem en la plaça d'armes de lo que és el castell de Penyíscola, no?
Sí, acabem en la plaça d'armes, que al millor és una de les localitzacions que li podria llevar el títol a la rampa Felip II de localització més emprada dins de sèries i pel·lícules. Mm. Perquè també se va utilitzar aquesta localització per a gravar una part del Xiringuito de Pepe, en la que a Santi Millán, que és el Sergi Roca, a la sèrie li fan com una mena de broma, el seu cosí i el seu germà, no? Li fan ahí com una mena de broma en un burro i tal, bueno. I també la empra Berlanga per a les seves dues pel·lícules, tant París Tombuctú com Calabuig. I de fet és molt curiós perquè a Calabuig, i això sí que crida molt l'atenció, roda l'escena on treuen la Verge de l'Ermitana, perquè se suposa que Calabuig està la seva setmana patronal de festes, no? I roda com treuen la Verge de l'Ermitana, com fa una mena de processó, i a la plaça d'Armes fan les festes del poble, que també és curiós, lo que això torna una mica del que deia abans, perquè justament les festes del poble de Penyíscola, les danses de Chitanete, se fan a la plaça d'Armes, o sigui, que és el que deia abans, que Berlanga utilitza les zones reals on passen coses al poble, per a que, utilitzar les seves pel·lícules que passin les mateixes coses. La veritat és que és molt curiós.
Segurament Berlanga serà, o ha sigut el director de cinema que ha sabut, a lo millor, captar més l'essència de lo que és Penyíscola en realitat, no? Els altres, sí. A lo millor, ho han utilitzat més com a decorat de les seues pròpies històries, però el que és l'essència com a poble segurament serà Berlanga el que millor l'ha sabut emprar. De tots aquests punts, Ruth, quin és el que més li crida l'atenció a la gent?
Bueno, crida molt l'atenció el que te deia abans, no? La rampa Felip II, que pareix que siga una costereta cap amunt o, bueno, cap a baix, sense més, i de repent quan veus tot el que s'ha rodat allà, que dius que el Cid, que és el Juego de Tronos, que és el Xiringuito de Pepe, i dius, ostres, tu, i aquí sí que l'han tret aquí partida a l'això, i a banda que està tan... O sea, se veu tot tan igual, no? Mm. O sea, que ho han deixat tal qual estava, i això les ha fet crida molt l'atenció. El que crida també molt l'atenció és... veure les imatges de Calabuig i veure com és Penyíscola ara, perquè, com te deia abans, Berlanga va rodar a Penyíscola tal qual. Llavors, veure les imatges de Calabuig és veure Penyíscola 1956 i és com veure un reportatge de Penyíscola tal i com era fa 60 anys, o, saps? És una meravella, la veritat. I això la gent li sorprèn. Mm.
Doncs recordem que és dissabte quan té lloc aquesta ruta. Com s'inscriu la gent? O simplement acudixen a la... el lloc en concret on s'inicia la ruta, Ruth?
No, tenen que anar a Informació i Turisme o a trucar per telèfon a Informació i Turisme de Peníscola i allí s'apunten, perquè les visites tenen una capacitat reduïda, són per a màxim 40 persones, llavors se tenen que apuntar perquè, clar, a millor arriben i n'hi ha més de 40, llavors ja no podem donar servei, llavors és recomanable que s'apunten a Informació i Turisme de Peníscola, ja siga anant allà o trucant per telèfon.
Ruth Martí, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta particular ruta per a nosaltres i estic segura que aquests dies segur que alguna persona que ens ha estat escoltant diu vaig a fer-la el pròxim dissabte, no em perdo aquesta ruta guiada per Ruth Martí. Gràcies per estar amb nosaltres, molt bon dia.
Bon dia i gràcies a tots.
Tota la informació de les festes de Santa Magdalena a COPE Vinaròs. El pròxim dijous 21 de juliol, programa especial des de Santa Magdalena. Laura Puig t'apropa a tots els protagonistes de la festa. Et contarem l'intens programa que s'ha elaborat. Entre el 21 i el 31 de juliol, Santa Magdalena està de festa. Patrocinat per Mármoles Serrat i Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial. Cerveza San Miguel, un litro, un euro. Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
Verano en Vinaròs lleno de actividades. En el mes de julio, deportes en la playa, aeróbic, yoga y vóley playa. Programación especial para familias en la biblioplaya. Títeres, visitas guiadas teatralizadas, gastronomía con las jornadas de cocina y tapatour del langostino de Vinaròs. Tas del territorio en el mercado. Exposiciones en el auditorio y mercado. Conciertos en la ermita de la misericordia. Noche de compras en los comercios de Vinaròs. Teatro y cine bajo las estrellas. Vinaròs es verano. Es una iniciativa de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs.
Divendres 15 i dissabte 16 de juliol, festes de la joventut a Santa Magdalena. Gaudeix d'un cap de setmana diferent. Nits i lauda al poliesportiu, cursa de lents per a motos, tarda de pinxos, sopar de pa i porta i espectacular verbena amb el grup La Kinky Band. Festes de la joventut a Santa Magdalena. T'esperem!
Assegut a la plaça del sud. És la 1:27 de la tarda, seguint contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara anem amb una proposta de cara al cap de setmana. I és que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló ha organitzat per aquest estiu un seguit de visites teatralitzades per a donar a conèixer de manera amena i també entenedora la història de Benicarló. El centre històric i el poblat Iber del Puig de la Nau seran els escenaris protagonistes de les visites recreades i teatralitzades. Aquestes visites començaran el dissabte dia 16 de juliol a partir de les 19 hores amb la visita teatralitzada pel Centre Històric a càrrec de l'empresa Aur Art. La visita, en castellà, consistirà a recrear diferents escenes pel centre de la ciutat, on significaran diferents fets rellevants de la història de Benicarló, com per exemple l'atorgament de la Carta Pobla, la concessió del títol de vila o la recreació d'escenes i situacions de les diferents guerres, com per exemple la Guerra de Successió, la Guerra de la Independència o les Guerres Carlines. Et recordem que la visita s'iniciarà davant de l'Ajuntament. L'endemà diumenge tindrà lloc la visita teatralitzada al poblat Iber del Puig de la Nau, també a càrrec de la mateixa empresa de Aur Art. La visita, que es dividirà en dos grups, un en castellà i un altre en valencià, començarà a les 19 hores i consistirà a escenificar la vida quotidiana dels habitants del jaciment. En les diferents escenes participaran els principals personatges que habitaven al poblat, el pintor, la teixidora, els comerciants, els forners, els guàrdies o, per exemple, la sacerdotessa. Les visites es repetiran els dies 6 i 7 d'agost. La visita pel centre històric el dia 6, en aquest cas serà en valencià, i en el cas de la visita al poblat Iber el dia 7 també es faran dos grups, un en castellà i l'altre en valencià. Recordem a les persones interessades a assistir a alguna d'aquestes visites que s'han d'inscriure telefonant al 964 460448 o enviant un correu a l'adreça electrònica correu.mugbe@ajuntamentdebenicarlo.org. Ja teniu aquí també una proposta cultural per tal de conèixer més detalls al voltant de la història de Benicarlo durant el cap de setmana. Recorda, dissabte 16 i diumenge 17 és quan tindran lloc aquestes visites. I arribem a la una i mitja, ja no tenim temps per a més. Tanquem el programa d'avui, d'aquest dimarts 12 de juliol de 2016, i tornem, com sempre, demà. La cita a partir de les 12 i mitja, si al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà, sigueu feliços. Adeu. A la platja de Barcelona, una nit de juliol, i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos...